El cafè de la ràdio, de 9 a 11, amb Mireia Sanz.
A les portes de la preinscripció escolar i amb el debat sobre el decret d'admissions que us explicàvem en detall la setmana passada, hi ha encara un altre debat darrere fons. Com afrontar una problemàtica que ens ocupa tots plegats? La segregació escolar. Què és? Afecta totes les ciutats per iguals? I quins efectes directes té sobre els alumnes? Sobre això n'ha investigat la Fundació Jaume Bofill de la mà d'un sabadellenc, el Joan Cuevas, que de fet és el cap de projectes de polítiques educatives de la Fundació. Joan, molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia.
Comencem una mica posant les bases. Què definiríem? De quina manera podríem definir allò planerament la segregació escolar?
Doncs la segregació escolar, diguem, té a veure amb com es reparteixen els alumnes en els diferents centres educatius de primària i de secundària, no? I el que diem és que quan l'alumnat, amb unes condicions específiques, sobretot els que estan més desfavorits socioeconòmicament i l'alumnat estranger, es concentren en unes mateixes escoles o instituts, no? Ara mateix a Catalunya hi ha, per exemple, més de 101 escoles on hi ha més del 50% d'alumnat estranger. I el que passa en aquest centre és que costa molt lluitar perquè hi hagi bons resultats educatius. Per tant, la segregació escolar té a veure amb com es reparteix l'alumnat i diguem, és nociu, no només moralment, no?, perquè estan separats, sinó perquè fa baixar molt el nivell educatiu d'una societat.
Clar, aquí quan plantejàvem, quan mirava els informes i les qüestions, em plantejava, la segregació escolar només ens la mirem cap als entorns desafavorits? O també hi hauria segregació escolar en un microclima d'una ciutat, al centre d'una ciutat, com per exemple el centre de Sabadell, en què el percentatge potser no correspon al que hi hauria realment a la societat civil?
Absolutament, és a dir, la segregació pot ser, diguem, en un perfil determinat, com podria els que jo he anomenat, no?, el perfil de l'alumnat estranger o el pobre, per dir-ho d'alguna manera, des del punt de vista socioeconòmic, però també hi ha segregació per l'altre cantó, no?, la classe més adinerada que s'intenta diferenciar. Aquí hi ha un punt important, que és què passa quan un alumnat afavorit va amb afavorits, que el que passa és que més o menys es queden al mateix nivell educatiu, no li afecta. Quan aquest alumne també afavorit va mesclat amb altres alumnes, pràcticament el seu resultat educatiu no es veu afectat. En canvi, quan un alumnat desafavorit, per tant, deixem-ho dir així, per facilitar-ho, quan un alumne pobre va amb pobres, als 15 anys el resultat és que té l'equivalent a 3 anys menys d'escolarització. En canvi, quan l'alumne pobre va mesclat, té pràcticament el mateix nivell educatiu que la resta d'alumnes. Per tant, és molt més negativa la segregació de l'alumnat desfavorit.
Sí, això és evident. Parlant sobre aquesta qüestió de segregació escolar, recordo que el regidor d'Educació, Manuel Robles, ens deia que la segregació escolar té una base molt important també en la pròpia segregació urbanística que fa una ciutat, no? I sobre aquest aspecte en parleu a la Fundació Bofill i dieu que, de fet, no es correspon directament, sinó que hi ha canvis importants, no?, respecte a aquesta gent que, per dir-ho d'alguna manera, si pot, treu el seu fill del barri i el porta en una altra escola, no?
Això és cert, tot i que a Catalunya, si ho comparem amb altres països, el que tenim és que, tot i que hi ha segregació urbana a Catalunya, la segregació escolar és molt superior a la segregació urbana. D'acord? Per tant, el problema és que així com en altres països hi ha una segregació urbana bestial i el sistema educatiu intenta rebaixar-ho, a Catalunya el que ens trobem és que no hi ha tanta segregació urbana, però en canvi els mecanismes d'elecció i de com es distribueixen l'alumnat fan que la segregació educativa escolar vagi més enllà de la segregació urbana. Per tant, ho estem accentuant.
Et vaig directe a la pregunta. Sí. A Sabadell hi ha casos d'escoles de segregació escolar que hagueu analitzat des de la Fundació Bofill que siguin de grau extrem, per dir-ho d'alguna manera? Casos de que hi hagi molta segregació escolar a Sabadell?
Centres del que es diu, no?, d'alta complexitat. N'hi ha, sí. Hi ha centres amb molt alumnat diguem desfavorit, amb molt alumnat estranger i fins i tot casos extrems, no?, com són els centres d'alta complexitat que s'anomenen.
Repartits en alguns barris concrets?
Sí, hi ha determinades zones que tenen més concentració d'aquestes escoles.
Per què costa que l'administració i els que n'elaboreu estudis assenyaleu directament alguns centres o uns altres?
Costa molt perquè si diem noms i cognoms, estem contribuint, diguem, a estigmatitzar aquests centres educatius. Per tant, el que fem és encara empitjorar-li les condicions, no? I per això intentem ser curosos a l'hora d'assenyalar.
Però una diagnosi, entenc, de saber exactament què està passant és vital per poder afrontar el problema, no?
Sí, el que passa és que, diguem, s'ha de decidir què és el que, com debatem, no? En públic d'una manera, diguem-ne, honesta, però a la vegada justa per no empitjorar la situació.
Un dels motius que expliquen la segregació escolar, i agafo un argument que ens deia la FAPAC la setmana passada, quan parlàvem del decret d'admissions, és la possibilitat dels pares d'escollir?
La capacitat dels pares d'escollir és un ingredient que hem de treballar, perquè si l'administració no gestiona aquesta demanda, la demanda sola pot ser molt negativa. Ara bé, el que sí que sabem és que hi ha països com França on no hi ha pràcticament capacitat d'elecció i hi ha moltíssima segregació escolar. Per tant, si acabéssim amb la llibertat d'elecció, acabaríem amb la segregació? No. Hi ha països on teòricament no es pot decidir, però les famílies acaben trobant mecanismes per diferenciar-se i per segregar-se. A nosaltres ens agrada dir que acabar amb la segregació va de no parar de buscar per on se'ns escapa l'aigua, perquè sempre s'escapa l'aigua per un mecanisme o un altre. Les famílies sempre troben maneres de diferenciar-se i el que ha de fer l'administració és intentar intervenir, intentar-ho gestionar i, a més, intentar-ho fer de la manera més consensuada i més acompanyada possible.
Clar, en certa manera, en aquest diagnosi que em passaves, per documentar una mica l'entrevista, són propostes de política pública per a les eleccions municipals del maig de 2019.
Correcte.
Heu trobat ajuntaments que us hagin fet cas en aquestes propostes, que les hagin inclòs directament ja en els primers plans de treball o fins i tot partits polítics en els programes electorals de cara a les eleccions del 2019?
Hi va haver, nosaltres ens vam concentrar molt en els municipis de més de 10.000 habitants de Catalunya, que són 121 municipis, i vam agafar els que tenien més segregació escolar, segons l'últim informe del síndic de Greuges. Vam agafar 50. El que sí que hem vist és que hi ha hagut bastants que han reaccionat, ens han consultat, fins i tot alguns que no tenien tanta segregació escolar, però on s'havia posat en agenda municipal, se n'havia parlat molt, i déu-n'hi-do el que s'està fent. Clar, s'hauria de fer molt més, no? Ara comencem a tenir bastants referents, municipis referents amb molt bones pràctiques, que segurament no ho hem mesurat encara, ara estem treballant en mesurar l'índex de segregació, segurament estan aconseguint baixar aquests índexs.
Sabadell, en quina posició està en el llistat de...
Doncs, si a Catalunya estem... Si et sembla, faig una mica de mapa de dades a nivell europeu i per situar-nos. A nivell europeu, com es mesura la segregació, és una paraulota, índex de dissimilitud, vol dir el percentatge d'alumnat que hipotèticament hauries de reubicar perquè quedessin distribuïts tots per igual. A nivell europeu, aquest percentatge està al 28,6. A nivell espanyol està a nivell del 31%, a nivell català del 30%. Ara dic les dades de Sabadell del 2014-15, que són les últimes dades que ofereix el síndic de Greuges. A primària està el 57% i era el tercer municipi de Catalunya amb més segregació escolar a primària, 57%. I a secundària té el 41%, o tenia el 41%, i estava en la posició novena. Per tant, déu-n'hi-do com per sobre la mitjana estem. Sí que és cert que a Sabadell s'està fent bona feina. Diguem-ne, se'n podria fer molta més, evidentment, però és un dels municipis en què ens estem fixant perquè comencen a fer bona feina i previsiblement hauria de començar a baixar aquest percentatge.
Però clar, igualment, un 57% de segregació escolar vol dir que és la normalitat, pràcticament. No del tot, ja m'entens, aquest anàlisi periodístic, però vull dir, vol dir que més de la meitat de les escoles de Sabadell es viu una segregació escolar.
Diguem, no parlem de que hi hagi centres amb la segregació, sinó que és tota la xarxa que té,
grups,
que té segregació.
Si
Sí, però déu-n'hi-do, hi ha moltíssima feina a fer, com a mínim per començar a baixar del 30%, que és la mitjana catalana, no? I que són, diguem-ne, nivells màximament acceptables, no? Per tant, estem en una situació, ara que es parla d'emergències, no? Igual que l'emergència climàtica, doncs emergència en quant a la segregació escolar.
Sobretot pels efectes, que no hi hem anat, però quins efectes directes té la segregació escolar en els grups?
Clar, el primer és el que ja anunciava abans, moltíssims informes ens aporten que els municipis o els països que tenen més segregació escolar són els que tenen pitjors resultats educatius, no? Això quan ho analitzem amb dades PISA queda molt clar. i sobretot és perquè diguem, l'alumnat més desfavorit té molts, té molts mals resultats educatius en una situació de segregació i baixa la mitjana a pes, no? De fet, l'últim anuari de l'educació que fèiem des de la Fundació Bofill marcava molt això, no? Si Catalunya té uns nivells de PISA que haurien de ser molt millorables, la palanca més important per millorar-los és reduir la segregació escolar. Per tant, tot i que no tenim dades afinades, podríem dir, si volem millorar de manera molt generosa els resultats PISA, no? de Sabadell, si els tinguéssim, la primera mesura seria reduir la segregació escolar, no? Altres efectes que té, evidentment, a nivell de cohesió social, no? És a dir, la cohesió social s'empitjora molt a resultes que tinguis uns centres on només va un perfil d'alumnat, no? Hi ha molta menys barreja entre la mateixa societat, no? I després, a nivell global, el que hi ha estudis molt interessants que calculen quin és el cost de no reduir la segregació escolar o el benefici de reduir-la. Perquè, clar, què és el que passa? Que té efectes a tots nivells. Si tu tens centres amb alta concentració d'alumnat pobre, el que acaba passant és que, al final, aquest alumnat té menys resultats educatius, pateix més fracàs escolar, per tant, tindrà menys feina, tindrà més afectacions de salut, perquè hi ha una relació directa entre els baixos nivells educatius i els indicadors de salut, haurà de gaudir de més prestacions socials, i tot això al final se suma, i els estudis el que apunten és que si els municipis o països que redueixen en un 50% la segregació escolar acaben tenint un benefici d'uns 20.000, equivalent a uns 20.000 euros per alumne al llarg de la seva vida. Per tant, és un gran estalvi, en el fons, no? poder abordar la segregació escolar.
Mm-hmm. Com s'ha d'abordar la segregació escolar? Que el primer que plantegeu, que quan ho vaig veure em va sortir un somriure, va ser el pacte local contra la segregació escolar, no? I aquí és on et diria, sí, paraules, però com s'actua realment, més enllà d'un pacte, més enllà d'aquesta unió, entenc, entre les formacions polítiques, entenguen el camí per dir això no és una qüestió de 4 anys, o de 3, o de 2, els que li quedi de mandat a aquest govern municipal, sinó que és una qüestió que s'ha de fer de llarg abast, entenc que aquí va el camí del pacte, no?, de que hi hagi un punt de trobada, però de quina manera s'ha d'actuar directament sobre el sistema educatiu?
Clar, una tentació com la que sortia abans és intentar buscar allò, la palanca clau per reduir la segregació. I el que veiem amb tots els estudis és que no hi ha una única palanca clau, no hi ha una vareta màgica per aconseguir reduir la segregació escolar. Són moltes palanques petites i que, a més, van canviant segons les preferències de les famílies van canviant. De les moltes palanques, en ressaltaré tres de molt clares que ara mateix, en les anàlisis que estem fent, veiem que són superimportants per reduir-ho. La primera va per detectar bé l'alumnat amb necessitats específiques, el que es diuen NESes, no? Un dels problemes que hi ha ara és que no estem detectant bé l'alumnat NESe. L'alumnat NESe, que no només vol dir alumnat, diguem-ne, amb discapacitat, sinó aquí, en aquest cas, que aquests serien els NESe-A, que es diuen, estaríem parlant dels alumnats NESes B i C, que vol dir per origen estranger i que encara els hi falta per aclimatar-se aquí, o perquè tenen una situació socioeconòmica desfavorida. Ara mateix queda molt marge per millorar això. Què passa? Si no detectem bé aquest alumnat, es distribueix on vol, i un cop el detectem ja està en un centre determinat i estan tots concentrats.
Clar, aquí parleu de detectar-ho abans de P3, fins i tot, no?
Ah, exactament, quan abans millor.
Però això requereix que tot aquest alumnat vagi a una escola bressol, per exemple, perquè l'escola bressol pugui fer aquesta feina de detecció, que entenc que als pares és difícil que puguin fer amb el seu propi fill.
Una part és que el màxim possible vagin a escoles bressol, l'altra és la col·laboració, diguem-ne, entre administracions, per exemple, amb serveis socials, no? Uh-huh. Normalment aquest alumnat que està amb necessitats interactua habitualment amb serveis socials i, per tant, aquest és un altre mecanisme.
Ara ve el moment de les preinscripcions, no? Que és aquell moment en què comença la bogeria a les famílies que han d'escolaritzar fills en edat educativa, especialment a P3. Hi ha el decret d'admissions, del qual en parlàvem, que encara no està en vigor perquè està acabant-se de treballar, però és el camí?
És el camí. La LEC ja ho apuntava, la Llei d'Educació de Catalunya de 2009 ja ho apuntava, segurament no ho especificava més. Jo crec que és sobretot important ressaltar que la majoria de mecanismes que anuncia el decret d'admissions ja s'estaven duent a terme en molts municipis, com Maneu, com Manlleu, com Olot o Palafrugell, no? I en aquests municipis s'havien arribat a acords, en fi, amb escola concertada també col·laborant, per poder implementar aquests mecanismes.
Clar, perquè de fet aquesta és una altra qüestió, no? També la gestió de la matrícula viva, la reducció o l'augment de les ràtios, el control en el frau de l'empadronament, tot això també ho poseu damunt la taula. Arribant fins al punt d'haver de tancar línies o centres, en casos concrets?
En casos extrems, el que ens diu, diguem, l'evidència, no, els estudis, és que a partir de... parlo de memòria, però a partir d'un 80% de concentració d'un determinat perfil d'alumne, és impossible, és a dir, ha d'haver màgia, diguem-ne, no? Es parla de percentatges, aquests centres amb tanta concentració, només en un 1%, 2% dels casos aconsegueixen lluitar i sortir endavant, no? I, per tant, al final de l'evidència ens apunta que en aquests casos extrems el millor és refundar, diguem-ne, l'escola.
Havíem dit tres coses clau i ens havíem quedat en la primera, sí. La detecció correcta de l'alumnat. Quines són les altres dues?
Aquesta és la primera. La segona és planificar molt bé l'oferta. Per què? Sobretot perquè les famílies, quan han d'escollir, no, allò, com escollen les famílies? El que detectem amb els estudis que tenim és que les famílies més desfavorides, el primer criteri o el criteri més important és proximitat. És aquella escola que hi ha més a prop. En canvi, les famílies, diguem-ne, més posicionades, més afavorides, el que fan és descartar centres. És a dir, miren quin tipus de projectes, però sobretot, no, quins projectes tenen les escoles que més els agrada, però sobretot intenten evitar determinats centres. Què és el que passa? Que si deixem una oferta molt àmplia, se'ns distribueixen en extrems. La població més desfavorida es concentra en uns centres de proximitat i la població més afavorida es concentra evitant aquests centres, no? Què és el que hem de fer? Doncs, per exemple, intentar baixar ràtios, sobretot en determinades zones, o hem de tancar línies en aquells llocs on no s'estigui omplint. Què és el que aconseguim per això? Que a l'hora de distribuir-se les famílies hagin de buscar on queden forats. No? Si hi ha moltes places a tot arreu, la distribució s'extrema. Uh-huh. Per tant, la segregació augmenta. Per tant, aquesta seria la segona palanca en la que estem insistint molt, i els municipis on això s'està fent bé, preveient, per exemple, quanta matrícula viva vindrà. Matrícula viva és l'alumnat, no, que ve fora de termini de matriculació. Si preveiem tota una sèrie de números que ens acabaran passant l'any, intentem que tot aquest conjunt d'alumnes que ens vindran quedin per igual repartits en tots els centres i no posem un límit molt més superior, aconseguim que la segregació es redueixi moltíssim. Aquest era el segon element, eh? El tercer element, que ja anunciarà també, és la gestió de la matrícula viva. I aquí és molt important que preveiem, doncs, tenir un personal o un equip dedicat a quan vingui tot aquest alumnat. Pensem que ja ara mateix comença a haver una altra vegada gran moviment d'alumnat, sobretot estranger, no tant que ve de nou, sinó que es va movent entre poblacions de Catalunya, i si no ho gestionem bé, doncs aquest alumnat s'acaba col·locant en uns mateixos centres, no? I per tant és molt important acollir-los, diguem, centralitzadament, si pot ser, en l'OME, en l'Oficina Municipal d'Escolarització, i veure en com els anem repartint i que encaixin bé en aquells centres on els enviem. Aquestes serien les tres grans palanques, n'hi hauria moltes més, diguem, però aquestes estem insistint molt perquè veiem que en els municipis on simplement també van reduir molt la segregació escolar.
I això, que amb aquestes tres qüestions, potser la més cara, entre cometes, és a dir, la que necessita més pressupost potser seria la primera, no?, que és fer una correcta detecció, però les altres dues es tracta del moment de gestionar, asseure't i fer-ho ben fet, no?, seria? Ho dic perquè sovint amb aquestes coses es parles que no hi ha diners, és que han de venir diners, sí. En general, és car lluitar contra la segregació escolar?
Aquest és un dels temes. Diguem, començar a treballar i començar a tenir bons resultats no és una política que sigui excessivament cara, i amb això insistim molt quan fem la nostra tasca d'incidència, anem a molts municipis a explicar-los, i els diem, en tot cas, es necessita valentia perquè implica prendre decisions que a vegades per les famílies són dures, però no és excessivament cara. Què pot ser car? Alguns projectes que, per exemple, el que fan és en centres amb bastanta complexitat, amb molta concentració, els intentem posar recursos, els intentem vestir projectes pedagògics molt rellevants per intentar reflotar aquell centre, no? I aquí a Sabadell tenim els exemples de les escoles Magnet, no? Això potser sí que és una política més cara, diguem, però tampoc està suposant un gran increment del pressupost les escoles Magnet.
Què són les escoles Magnet? Ara m'has agafat.
Sí, les escoles Magnet són, per exemple, l'escola Samuntada. Uh-huh. El que fem amb les escoles magnet és identificar centres que comencen a tenir una gran concentració d'alumnat desfavorit, i el que fem és els hi provoquem una aliança amb una institució de prestigi. En aquest cas, el Samuntada va començar ja fa anys, diria que cap al 2010, amb l'Institut Català Paleontòlegs, el Miquel Crusafont, i actualment aquesta aliança la manté amb el Parc Taulí. I el que fan és refer tot un projecte pedagògic al voltant d'aquesta aliança. Els centres reben també suport, acompanyament de professionals per reflotar el projecte educatiu de centre. I què és el que aconseguim amb això? Que hi hagi una sèrie de població afavorida, de famílies afavorides, que es vulguin inscriure en aquest centre.
Que és el que ha passat al Samuntada, que han sortit bolets, perquè tenien tanta demanda.
Exacte.
Que els han sortit bolets.
Ara, diguem-ne, tenen tant èxit que els hi volen col·locar bolets, no? I nosaltres insistim des de la Fundació Bofill que no ho fem perquè encara ha d'acabar de consolidar, no?, la seva situació, no?
A part de l'escola Samuntada, alguna altra escola que funcioni en aquest sistema a Sabadell?
A Sabadell tenim 4 centres ara mateix. De fet, n'hi ha 3 que van començar fa any i escaig, que són l'escola Font-Rosella, amb una aliança amb la Fundació Naturgy, l'Institut Ribot i Serra, amb la Facultat de Veterinària de la UAB, i l'escola Joaquim Blume, amb el Centre de Recerca Matemàtica. Aquests, diguem, estan en els seus inicis, Escola Samuntada és un gran èxit, no?, conegut ja, i els altres estan ara iniciant aquest trajecte de l'Escola Magnet.
Joan Cuevas, cap de projectes de polítiques educatives de la Fundació Jaume Bofill, gràcies per haver vingut avui
moltes
a parlar-nos de segregació escolar.